de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
No hi ha pau sense justícia. No hi ha justícia sense perdó.
Joan Pau II.
Però a distància és cada cop més
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Radio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, avui del David García a la producció, us parla Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El 1 de maig va ser ahir, com cada any, un dia marcat pel clam a favor d'un treball digne. Ara es parla, en diferents campanyes, per exemple, les dels moviments obrers cristians i les delegacions de pastoral obrera, de treball decent, de decència. Les manifestacions han inclòs missatges dels principals representants dels treballadors, especialment els sindicats multisectorials, però també altres centrals i altres col·lectius, en la línia de reduir dràsticament l'atur, però també de reequilibrar els salaris que han de pujar, lògicament, pel creixement econòmic que estem vivint ja a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Ens preguntem quina aportació han de fer els sindicats, però sobretot què ha de posar tota la societat en el seu conjunt per reduir l'atur, d'una banda, i també per aconseguir que els salaris siguin més justos, que les riqueses es redistribueixin. Només donant un cop d'ull a alguns punts de la doctrina social de l'Església, podem veure que els drets dels treballadors es basen en la naturalesa de la persona humana i en la seva dignitat transcendent. Els més rellevants són el dret a una justa remuneració, el dret al descans, el dret a ambients de treball i processos productius que no comportin perjudici a la salut física dels mateixos treballadors i no facin malbé la seva integritat moral, el dret a veure preservada la pròpia personalitat en el lloc de feina. Són qüestions que podrien fer seves qualsevol dels dirigents sindicals que ahir arreu d'Espanya es van manifestar a favor de més justícia en el treball. No pot ser que hi hagi 17.000 aturats més, segons l'enquesta de població activa, i que el treball que es creï sigui de mala qualitat. Efectivament, l'EPA donava una xifra de més de 4.200.000 aturats, certament amb unes dades que vam conèixer abans de Setmana Santa. L'atur globalment cada any s'està reduint, però a un preu, com dèiem, de massa precarietat. De tot això i de més, parlarem avui en el nostre col·loqui. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També tenim Montse Ros, portaveu de Comunicació de Comissions Obreres a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies, molt bé. També tenim Pepe Rodado, que és sacerdot i delegat de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona, capellà obrer també. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Bé, bé. Cansat.
Cansat.
Des de les 5 del matí fins ara.
Vostè treballa en una feina civil, a banda de la feina com a prevera i com a delegat de Pastoral Obrera. Déu-n'hi-do, eh?
A l'hostaleria, sí.
A l'hostaleria, i això és una feina dura, d'això de llevar-se d'hora. I bé, en fi, doncs gràcies per l'esforç de venir. També saludem l'exconseller Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Bé, quin seria el que vostès destacarien com a síntesi del que ha estat aquest 1 de maig? Si volen les dues sindicalistes que ens acompanyen, però després també, evidentment, Pepe Rodado i Ignasi Ferreres. Qui vol començar?
Vols que comenci? Va.
Endavant, Montse Ros.
Jo diria que tenim tres grans àrees de reivindicació. L'una és que han de pujar els salaris. Ara les empreses de Catalunya tenen la riquesa, els beneficis que tenien abans de la crisi, que tenien el 2007. En canvi, les rendes del treball han caigut un 15,8%, una cosa així. És una desigualtat que no correspon, és injust, no?, que les empreses ara puguin guanyar tant com guanyaven només i, en canvi, les retribucions estiguin un 15,8% per sota. Això no pot ser i s'ha d'arreglar. La segona és en relació a l'atur. S'ha de crear feina. S'ha de crear feina i feina de qualitat. Aquesta feina precària, de disponibilitat infinita, però de poques hores i pocs salaris, s'ha de reordenar d'una altra manera. I en aquí jo crec que les administracions públiques tenen molt a fer. Hi ha sobre la taula una negociació pendent per crear treball a l'administració pública, que s'ha de fer, perquè hi ha molta precarietat també en l'administració pública. I la tercera és parar la pobresa. Bé, ha augmentat molt la pobresa, estem en el 23%, el risc de pobresa està cap al 30%, i pensem que la negociació que hi ha oberta en aquest moment sobre la renda garantida és una oportunitat molt important. De fet, tenim negociacions obertes per cada una de les coses. Ara el que fa falta és tancar-les. Uh-huh. Aquest era l'impuls del 1 de maig. Anem a tancar el que tenim obert.
Per tant, pot ser un 1 de maig més esperançador, potser, que en anys enrere.
Nosaltres vam sortir activats.
Molt bé. Amb la força... Perquè vostès no volen una vaga general, clar. No volen conflictivitat social. Parlem-ne clar.
Nosaltres estem per gestionar el conflicte laboral i per gestionar el conflicte social. Si el podem gestionar amb menys cost, estem més còmodes que si el gestionem amb més cost. Però el gestionarem de totes maneres.
Uh-huh. Núria Gilgado.
Bueno, doncs hem tingut un 1 de maig, una altra vegada, doncs molt reivindicatiu, com cada any, però jo crec que aquest any encara més reivindicatiu que anys passats, perquè al final, la situació ho ha explicat la Montse, no? Estem pitjor que abans de la crisi. Ens diuen que l'economia funciona bé, les dades macroeconòmiques són positives, estem a nivells del PIB del 2007, però això no arriba als treballadors i les treballadores, tot el contrari. Tenim unes taxes d'atur altíssimes, tenim molta gent que no té cap tipus de prestació, la gent que està treballant, hi ha un percentatge molt alt de persones doncs, que, tot i estar treballant, són pobres, tenim un mercat laboral tremendament precari, en contractes temporals, en contractes per dies, en contractes per hores, contractació a temps parcial, mala utilització de les modalitats contractuals, utilitzant contractes de formació pràctiques o becaris per cobrir relacions laborals i amb salaris que són, heu parlat de dignitat abans, no? Doncs salaris que són del tot indignes, doncs perquè una persona que treballa i que no pot viure amb el seu salari, doncs evidentment no pot tenir una vida digna. I, per tant, el primer, és el que deia la Montse, pujades salarials. Però per una qüestió de justícia, és qüestió de redistribuir la riquesa. Hi ha beneficis, hi ha més diners, la productivitat ha pujat i això ho han de rebre els treballadors i les treballadores, que al final són els que han estat pagant la crisi durant tots aquests anys.
Les persones són el més important i moltes persones estan pitjor ara que fa 2, 3 o 4 anys i potser aquesta és la qüestió sobre la qual hem d'incidir més avui. Hi ha una millora general de l'economia, però molta gent està pitjor, a vegades per efecte acumulat de la crisi, de vegades perquè hi ha treball precari. Perdoni, Montserrat, i després els altres, breument.
És molt breu. Hem vingut dues dones sindicalistes. La situació de les dones és objectivament el doble de dolenta que dels homes. Les taxes de pobresa, de precarietat, d'atur es doblen en les dones respecte als homes i la bretxa salarial ha anat pujant en aquests anys i se situa ja en el 26%.
Doncs molt preocupant, perquè quan celebrem el 8 de març, per exemple, el Dia Internacional de les Dones, una de les qüestions que surt és aquesta, i si anem a pitjor, doncs vol dir que entre tots ens hem de posar les piles en aquesta reivindicació. Ignasi Ferreres, Pepe Rodado. Si vol, Pepe Rodado, perquè també el que són el gruix de col·lectius obrers cristians fan cada any un manifest i aquest any es parla del treball decent, una mica en aquesta línia també, oi?
Bé, de fet, aquest any ja és una continuïtat, vam iniciar-lo l'any passat. De fet, aquest concepte de treball decent vol dir treball digne, però aquest concepte és un concepte de la OIT, que com a Esplèssia ens ho fem nostre, i també, de fet, la Confederació Sindical Internacional també s'ho fa seu. I, per tant, el 7 d'octubre és el dia que es dedica al Dia del Treball Decent, no? I ja fa un parell d'anys que estem amb altres col·lectius, no només de Pastora l'Obrera, sinó Justícia i Pau, Cristines i Justícia, Càritas, Mans Unides. Hem endegat una campanya que hem presentat precisament a tots els sindicats, perquè creiem que això és fonamental. És a dir, hi ha la qüestió dels salaris, però hi ha la qüestió dels llocs de treball que s'estan creant, que són d'una precarietat absoluta. Llavors, clar, ahir llegia que la previsió del govern és que el 2020 doncs arribem a la situació d'atur que teníem el 2007. Ells parlen de l'11%, que això ja els sigui deixar, sembla que ja està bé, no? Clar, l'11% d'atur és un percentatge força elevat. Però no només això el problema és. Nosaltres insistim, no val qualsevol treball. És un treball decent el que volem, digne. I, per tant, vol dir un treball amb drets. Hi ha la qüestió del salari. Però els drets, els altres drets que han d'acompanyar el salari, són terribles, com el retrocés que hem fet. No?
Retrocés a l'hora de condicions laborals de la persona i del lloc, de vegades, de l'empresa.
Exactament. No? Aquesta és una qüestió. La temporalitat dels contractes. No? Aquest element, el temps. No? Els treballadors ens estan desapropiant del temps. Nosaltres no som senyors del nostre temps. Hem d'estar pendents, com moltíssima gent, com jo, hem d'estar pendents sempre de que et cridin, ara s'acaba, ara has de tenir disponibilitat absoluta, i per tant això no només afecta també tota la vida social, la vida de la família, si tens altres implicacions de tipus social. És que és impossible lligar amb altres agendes, amb altres persones. I això, aquest element, nosaltres ho posem molt en valor, perquè és un element molt important, a vegades no ho tenim prou present, però precaritza molt. És a dir, la precarietat laboral precaritza les vides de les persones. Nosaltres insistim en això, no? I, per tant, insistim, no qualsevol treball, sinó un treball decent, amb drets, amb condicions, amb cobertura, no? En cas de malaltia, en cas de jubilació, i tot això, si ho mirem al detall, veiem una mica on estem. Com hem anat enrere.
I a sobre és que pugen de vegades les dades de l'atur, és a dir, que no tenim un retrocés, un descens de l'atur prou significatiu com per ser tan optimistes. Perdó, senyor Ferreres, i així completem la primera roda, encara que sigui més
sí,
àmplia.
Semblaré la criada respondona. No.
Amb llibertat.
Però ja ho dic per endavant. M'agradaria només fer una precisió, que és la terminologia. Es parla de treball digne, o treball decent. El senyor Rodorado ha parlat del treball decent, em sembla recordar, ha fet referència a l'OIT. Jo només volia fer una puntualització, no és que siguin digne. Jo crec que tot treball és digne. El que no és digne, el que s'ha demanat és que siguin dignes les condicions en què es treballa, que és molt diferent. Ho dic perquè llavors, segons com, dona la imatge que certs treballs més repetitius o menys creatius, etc., no són dignes.
O més d'esforç físic, que de vegades també n'hi ha,
físic,
de neteja, per exemple,
tant,
o d'altres.
Jo crec que, diguem-ne, a veure, no són dignes els treballs que són delinqüència, per exemple, doncs, el narcotràfic, o el que sigui això, el que se'n diu el treball negre, per entendre's.
Encara que...
L'economia submergida, la negra, no la submergida, sinó la negra. Ja. Llevat de la directiva, tots els demés són treballs. Una altra cosa és que desitgem, diguem-ne, que sigui el màxim acoplat a les característiques de cada persona, i a persona que la millor la poses, que és feliç, jo, moltes vegades persones són felices fent una feina repetitiva, perquè, diguem-ne, són persones, diguem-ne, no repetitiva, en el sentit que no necessita o no exigeix gaire creativitat o gaire intel·ligència, això, bueno, depèn de les característica de la persona.
Un guia turístic, per exemple, és molt feliç explicant-se
pel mateix.
No
vull posar exemples perquè podia ser llavors de...
Sí,
no
els poso jo, disculpi.
Cap treball, perquè els treballs són tots dignes. El que no és digne és no tenir treball. I després, el que no és digne és que les condicions de treball d'aquest treballador siguin indignes, per entendre's, que no siguin adequades. I llavors, moltes coses, i em sembla que feien referència a alguna de vostès, és responsabilitat del govern, per entendre'ns, per exemple, de la Inspecció de Treball, ha sortit últimament, diguem-ne, el sector de l'hostaleria, les senyores, en general són senyores, que netegen les cambres, doncs que fan moltes més hores, diguem-ne, i amb uns salaris molt baixos. Uns salaris molt baixos i moltíssimes hores.
Més hores que les que tenen contractades.
Més hores que les tenen contractades, més que la jornada legal, més que el que sí. Bé, això és un tema més d'inspecció i de responsabilitat, diguem-ne, de l'empresari, perquè el que està fent és abusant d'aquelles persones.
I tant.
Per tant, diguem-ne, aquesta és la primera posició. Després, jo tinc aquí un eslògan que l'he tret d'alguna de les manifestacions que diuen lema, ocupació estable, salaris justos i més drets socials.
Que és conjunt.
És un lema d'unitat d'acció sindical.
Mira, m'ho guardo això perquè... Jo estic d'acord amb tots tres i matisaré, perquè vull dir, la vida, si no hi ha matisos, malament. Els salaris justos, jo estic totalment d'acord que és un moment ara de demanar increments salarials. S'ha argumentat, ho acabeu d'argumentar suficientment, amb el sentit de dir, quan les coses anen malament, hi ha hagut crisi econòmica, s'ha hagut de fer els ajustos. Abans els ajustos els fèiem, diguem-ne, devaluant la moneda, o sigui, tal, i llavors es portava molt més perquè la nostra moneda valia molt menys, etcètera. Això, com que ara no ho podem fer perquè estem a l'euro, s'ha fet devaluant el salari. La devaluació interna. Per tant, diguem-ne, i això explica, em sembla que heu dit, un 15% de disminució dels salaris mitjos, etcètera. Sí,
que s'exigeix amb força que es recuperi aquest 15%.
Tant, just que es reclami. Sí.
Explica, però no justifica.
No. Jo dic, explico, diguem-ne que...
És la realitat la prova, que ha passat,
esclar. La prova d'això és que durant aquest temps els sindicats, en aquests moments de crisi, això, no han estat per fer vagues generals. Això, perquè la preocupació és mantenir els llocs de treball. Perquè l'empresa sigui rendible. Perquè si no és rendible acaba tancant. Vull dir, això pot agradar o no pot agradar, però vull dir, si a final de mes no pagues les nòmines, mal surto. Eh?
Se n'han fet dues de vagues generals els últims 5 anys, eh? Sí. A Espanya. Potser els últims 3-4 no.
Els últims anys, quan la crisi ha sigut més dura, d'això, vaja...
Sí, l'hem entès.
La impressió, i alguns crítics inclús diuen, escolti, és que els sindicats han estat poc contundents, etc. Pues segurament és el que correspon, perquè el que correspon amb el sentit, amb la lògica. Els treballadors es preocupen, sobretot en aquell moment, i els sindicats, això, de que es mantinguin els llocs de treball i no tant les reivindicacions salarials al moment que hi ha crisi econòmica. Punt.
Bé, seguim avui en el nostre col·loqui del Mirador. Avui ens acompanyen les sindicalistes Montse Ros, de Comissions Obreres, i Núria Gilgado, de la UGT, Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona, i l'exconseller Ignasi Ferreres. Parlem del 1 de maig i del seu ressò. I us fem una pregunta. Són justes les grans reivindicacions dels treballadors aquest 1 de maig. Teniu aquesta pregunta a l'enquesta de ràdio Estel.cat des de les 8 del matí i fins a les 8 del matí de demà podeu votar. Us recomanem que ho feu ara, si voleu. Teniu 3 possibles respostes. Sí, són justes. A banda de l'atur s'està perdent qualitat en l'ocupació. Una altra opció, no. En lloc de queixar-se tant, els sindicats haurien de buscar més pactes. I una tercera opció, sí, estan exercint un dret. És un sí, diguéssim, més neutre. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o bé, d'alguna manera, enviar-nos, si voleu, els vostres missatges directes a radioestel.cat. De moment, un 57% dels que esteu votant esteu dient sí, a banda de l'atur s'està perdent qualitat en l'ocupació. Bé, ja estem segurs que tots vostès pensaran que són justes aquestes grans reivindicacions. Potser aquí podríem posar els matisos i, en tot cas, les prioritats...
Podem explicar per què.
Sí, endavant.
I els que si diuen Montserrat, que fan falta més pactes, jo també estic d'acord que fan falta més pactes. Justament, la gestió del conflicte laboral és per trobar aquests pactes de justícia, per poder arribar als equilibris que pertoquen, perquè al final la riquesa es genera treballant. Doncs el que no pot ser és que se l'apropiï només una part del que està en la producció. No, això ens ho hem de repartir perquè és de justícia que sigui repartit. No? Però quan ens queixem, quan reivindiquem, quan fem les manifestacions, quan fem una vaga i quan fem una vaga general, al final quina és la voluntat? Arribar a un acord millor, arribar a un pacte. No ens serveix de res no tenir una contrapart a l'altra banda i arribar a pactar una cosa. Una cosa no pot anar sense l'altra. I les vagues que hem fet eren les de la reforma laboral, que el que fa la reforma laboral és trencar el diàleg entre l'empresa, els treballadors, entre les patronals i els sindicats, i fer que no arribis a acords efectius que llavors puguis sostenir per tota la gent d'un determinat sector. Això és el que trenca la reforma laboral. Que, home, això no, perquè si ens quedem sense la finalitat, que és arribar a un acord bo, no fem camí per res. No? El més gros de la reforma laboral és que trenca aquesta possibilitat.
Mm-hmm. Bé,
Això és molt important. A més, jo crec que és el quid de la qüestió, el tema de les reformes laborals. No? Les nostres reivindicacions són justes, però s'ha d'explicar per què ens van vendre els governs que era necessari fer una reforma laboral perquè això crearia ocupació, perquè faria que l'ocupació fos més estable i ens faria sortir de la crisi. Nosaltres ja ho vam dir el 2010 i el 2012, quan es van fer aquestes reformes laborals, que això era mentida, que aquestes reformes laborals no ens farien sortir de la crisi ni ens farien crear ocupació i l'ocupació seria de més qualitat. I tot el que dèiem el 2010 i el 2012, doncs, desgraciadament, s'ha complit. I al final, la finalitat exclusiva d'aquestes reformes laborals ha sigut el que comentaven, no? La devaluació salarial. No només salarial, també de drets. Hem canviat les regles del joc amb aquestes reformes, hem desequilibrat al mercat de treball i hem posat en una posició de més indefensió encara de la que ja estaven a la classe treballadora i, per tant, als sindicats. I això ha fet doncs, que tinguem ara mateix doncs, les condicions de treball. Quan parlaven de salaris, de la necessitat d'augmentar els salaris, però també parlem de la necessitat de recuperar els drets. És evident que per el camí hem perdut drets i quan parlem de recuperar salaris, això va conjuntament a la recuperació de drets. Al final, el que volem és, deien condicions de treball dignes i condicions de treball doncs, que permetin tenir llocs de treball que siguin segurs i que no atentin contra la salut i el benestar dels treballadors.
Pepe Rodado.
Jo volia dir una cosa sobre la qüestió dels pactes, no? Primer, el treball decent és un concepte que és tècnic, també, i té quatre eixos fonamentals. La creació d'ocupació, d'oportunitats d'ocupació per a tothom, la qüestió dels drets, un treball que tingui drets, la qüestió de la cobertura social i la qüestió del diàleg tripartit. La OIT està formada per tripartit, és a dir, pel representant, pels empresaris, pels treballadors i per l'administració. No pot haver-hi unes lleis que siguin unilaterals o bilaterals, prescindint d'algun dels això.
O sigui, administració o empresaris d'administració.
Sí, exactament. No serveixen. No tenen cap futur aquest tipus de pactes. Han de ser els tres, és a dir, els tres agents que intervenen, no? Això no és fàcil, però és absolutament necessari i de futur. Això d'una banda. I una altra cosa que volia dir. Clar, avui a nosaltres ens preocupa moltíssim, no?, que en l'actual situació que ja arrosseguem durant molt de temps, hi ha els joves, jo treballo també amb joves, amb la JOC, la Joventut Obrera Cristiana, però també els grans. La normalitat amb la qual es viu l'actual situació del mercat laboral, que l'hem convertit en un mercat. I el llenguatge és molt important.
Sí, el que passa és que existeix, llavors, no?, aquest mercat.
Sí, sí, però llavors, per tant, és que parlar de mercat laboral és una qüestió lingüística, és una qüestió cultural, també és ben descriptiva d'on estem, no?
Si traeix una mica la persona com a centre, no?
Però la qüestió, insisteixo, és la normalitat, és el que hi ha. És a dir, tothom, la
hem
normalitat...
Hem de desnormalitzar la precarietat.
Exacte, això no és normal. No és normal aquestes condicions de treball que estem vivint ara. No són normals. I aquesta passivitat, que d'alguna manera hi ha molta gent amb què ho vivim, és realment va contra una posició de força en aquest conflicte que hi ha, no? El conflicte que hi ha social, perquè realment, si no hi ha un mínim equilibri de forces, evidentment que no podrem avançar, o s'avançarà d'acord.
La qüestió és com transformar aquest context, aquesta estructura tan negativa o negativista. Perquè creuen vostès que sense una reforma laboral, potser en lloc d'aquesta o una altra, no s'hauria... potser hauria anat pitjor encara la cosa? Això és el que defensen els més partidaris d'una reforma laboral com la que s'ha fet, o semblant, potser. No sé si el senyor Ignasi Ferreres...
Ens han enganyat.
És un engany total,
ens han estafat i és una evidència. A més, ho diuen les dades. Nosaltres ja ho dèiem, insisteixo que els sindicats ho dèiem el 2012, però, desgraciadament, hem tingut raó i el que ja deien és el que ha passat. I, per tant, no hi ha hagut cap tipus de millora amb la reforma laboral. La reforma laboral, l'únic i exclusiu objectiu que tenia era la devaluació salarial i l'acabar amb els drets dels treballadors i les treballadores. I parlaven del tema dels pactes. Que si
l'argument sindicats... era dinamitzar el mercat laboral.
Aquest era l'argument. Això és el que posava sobre el paper, però la realitat no ha sigut aquesta.
No ha dinamitzat res, com podeu veure. No? Ho veieu que no ha anat bé, perquè això és...
Els resultats són el que són. Jo preguntava per l'alternativa, és difícil saber-ho.
Jo parlava amb un representant de la CECOT, no?, d'una de les patronals catalanes, que em deia que va ser un error la reforma laboral, que això s'hagués arreglat molt més bé amb negociació directa entre patronals i sindicats. I ho deia una persona d'una patronal. No? Jo estic convençuda de que sempre en marcs de negociació reconeguts i, per tant, eficients des del punt de vista jurídic, és que ens ho ha de reconèixer la normativa, fem més feina que no pas des de la unilateralitat. Mm-hmm. És així.
Ignasi Ferreres, no sé si vol matisar alguna cosa sobre això o defensar la seva posició.
Una cosa que s'ha dit abans... ho deia, em sembla... Senyor,
Pepe Rodado, no? Pepe, sí, sí.
Que les negociacions han de ser a tres, o sigui, govern, patronals, sindicats, sindicats patronals. Jo crec que també són vàlides a dos. I la prova és que hi ha experiències de negociacions que han sigut fruitoses al seu moment i que han sigut a dos sense interferència del govern necessàriament.
Per tant, empresaris-treballadors, simplement.
Sí, sí,
empresa-treballadors,
exacte, d'això. O patronal i sindicats... Per tant, diguem-ne, el triangle no ha de ser sempre necessàriament. L'altra cosa és quan, diguem-ne, es requereixin reformes legislatives, que en aquest cas, llavors, diguem-ne, però bueno, es poden pactar increments salarials o condicions de treball, etc., sense necessitat que intervingui el govern, per entendre'ns. Ara llegeixo, per exemple, hem llegit aquests dies, vaja, que el govern central està disposat a negociar amb els funcionaris la jornada de 35 hores a la setmana. Bueno, i això pues, podria tenir un cost a nivell de l'Estat, deu calcular, suposo, de 800 a 1.200 milions d'euros, etc. Bueno, això seria una reforma, diguem-ne...
Redistributiva, potser.
Entre altres coses, perquè en aquest cas l'Estat actuaria, diguem-ne, com a empresari, per entendre, respecte als seus funcionaris, etc. Mm-hmm. Jo voldria fer-los una...
Breument, sisplau, perquè el temps és implacable.
La consideració de que, diguem, més drets socials. Jo crec que la reforma laboral pot valorar-la millor o pitjor d'això, jo crec que, diguem-ne, hi hauria d'haver una nova reforma laboral, que no vol dir exactament tornar a l'anterior model o motllo que hi havia. I ho diré per què. I això, diguem-ne, és responsabilitat una mica de tots. Durant moltíssims anys, durant decennis, l'atur d'Espanya i de Catalunya també ha sigut dels més alts d'Europa. D'això, d'Europa. Ens hem de preguntar el per què, diguem-ne, o és que, diguem-ne, els ciutadans aquí, espanyols o catalans, som més pèssims que qualsevol. Jo crec que hi havia causes estructurals. I una causa estructural, no és exclusivament, podria ser que hi hagués una certa rigidesa al marc laboral. Per tant, jo crec que s'han de recuperar, per exemple, els convenis col·lectius, que, diguem-ne, s'ha passat molt a la individualització de les relacions, s'han de recuperar certes coses, però crec que no s'hauria de recuperar de tal forma que tornéssim a un marc tan rígid que, diguem-ne, fomentéssim també que l'atur continués sent molt elevat.
Doncs bé, és una pauta que dona Ignasi Ferreres. No sé si els altres representants, Montserrós, Núria Girado...
No, jo no hi he estat.
Que no hem tingut mai un marc rígid de relacions laborals, però entre totes altres coses, per lo que parlaven de les negociacions bipartites o tripartites.
Per exemple, l'emprenedoria és molt difícil, crear una empresa és molt difícil avui. No es podria flexibilitzar això? Poso un exemple.
Això no és cosa nostra.
No és cosa nostra. Nosaltres...
La cosa nostra és que discutir aquesta cosa que et posen sempre per davant, que et diuen si hi ha menys salaris o que si és més fàcil l'acomiadament, crearem més ocupació. Això és una correlació que s'ha demostrat històricament falsa i que no se sosté. No se sosté.
Bé, doncs...
A la creació de treball intervenen molts factors i aquest no correlaciona.
Senyors, hem d'acabar. El temps és implacable i em sap greu perquè segur que es queden amb ganes de comentar moltes més coses. Jo potser m'agradaria reproduir una frase breu del manifest del 1 de maig dels moviments i col·lectius obrers cristians, delegacions de pastoral obrera, Acció Catòlica. Diuen, les empreses s'han de planificar i organitzar prioritzant la dignitat dels treballadors i les treballadores. I després també que cal lluitar per la justícia social. No volem tenir persones de segona categoria. I com això doncs, podríem seguir donant molts arguments que segur que aquí tots faríem nostres. La qüestió és com confluir i dintre d'una estabilitat social i una cohesió que també és bona. Només una qüestió molt breu. Ahir sempre surt la guerra de xifres, que si eren menys a Madrid, que si eren més aquí. Com han valorat la presència? Potser no ho és tot, aquestes manifestacions del 1 de maig pels sindicats. L'important és l'afiliació, la gent que, que s'implica.
Nosaltres hem vist els carrers plens, jo crec que molt més que altres anys. L'1 de maig és el dia dels treballadors i és un dia on moltíssima gent surt al carrer a reivindicar els seus drets i aquest any doncs, ha sigut un any en què moltíssima gent ho ha fet.
Jo diria que a Catalunya hi havia un ànim especial. hi havia més força en l'ambient, i això està molt bé.
Potser més que quantitat, també és de qualitat, això, no?
També. Com que ella ha contestat la qualitat, la quantitat, jo faig la qualitat.
Sí, fins aquí el Mirador d'avui. Gràcies per la seva presència. Són justes les grans reivindicacions dels treballadors el 1 de maig. Us ho preguntem, amics oients de Ràdio Estel.cat. Gràcies, senyors. Fins una altra. Bon vespre. Adéu-siau.
Adéu, que vagi molt bé.